Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El Sabadell ha fet un pas més per desbloquejar la seva enrevessada situació societària. Per fi, després d'unes quantes visites, com llegíem un cop i un altre a través de Twitter, al registre mercantil, el club ha actualitzat la seva situació societària. Era una situació anòmala, ja que no ho feia des del 2002, és a dir, 16 anys. Amb tot el que això implica, per exemple, que l'actual president, Esteve Calzada, no constava al registre com a màxim accionista. De fet, ni ell, ni l'anterior propietari, i així fins al 2002. El cas era una embolica que fa fort d'aquells difícils de creure, però que un cop el grup encapçalat per Calzada s'hi havia posat, ha requerit de molta paciència i de feina de despatxos per poder arribar al punt en el qual ens trobem ara. La idea del màxim accionista era poder injectar capital a través d'inversions externes, operacions que en el seu dia van quedar frenades per aquest problema societari. Tot ha anat molt més tard del previst, però ara sembla que ja hi havia lliure per convocar a finals de desembre una nova junta d'accionistes per treure l'aigua clara d'aquesta situació, d'avaluar el capital actual de la societat i així facilitar la futura inversió que ha d'estar al caure amb una nova ampliació. Tot com dic, és un autèntic embolic farragós d'explicar i que ens porta els arlequinats a parlar malauradament de forma massa habitual els últims anys d'aspectes econòmics i burocràtics, quan el més normal a l'entorn d'un club esportiu seria parlar precisament d'això, d'esport, de futbol en aquest cas. Però no hi ha dubte que sense resoldre tot aquest caos societari era impossible la viabilitat, no a curt termini potser, però sí a llarg plaç de l'entitat, amb la qual cosa parlem d'una notícia positiva, la d'avui. Per tant, nova etapa cremada. Si això fos un videojoc, podríem parlar de nova pantalla superada, situació actualitzada ja al registre mercantil i ara, a pensar en l'aspecte futbolístic, en el Badalona, així per començar, fins que arribi aquesta junta general de mitjans o finals del mes de desembre.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més, Antoni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Intentarem fer pedagogia i també una mica de memòria del que implica el pas burocràtic que ha fet avui el Centre d'Esports. Parlarem també del Badalona, amb Arturo Rodríguez, amb el davanter del Centre d'Esports Sabadell, i amb un escapulat cedit al Fundació Grama i empassat al conjunt arlequinat, com és el migcampista Adri Díaz. A més, segur que us sona el nom en qüestió de res, d'uns mesos totes aquestes etapes. Comentarem el bon moment del Can Rull Rómulo Tronchoni, també el derbi entre l'Escola del Carme i el Club Natació Sabadell, a la primera catalana femenina de bàsquet, o l'operació de Laia Egea, jugadora de l'Oar Gràcia femení, que es perd tot el que queda de temporada.
I fora de l'hotel?
Comencem amb tenis. Roger Federer aconsegueix la seva primera victòria a la Copa de Mestres de Londres. El suís va guanyar ahir per 6-2 i 6-3 a l'austríac Dominic Thiem. Kevin Anderson també va batre en dos sets Kei Nishikori. El sud-africà ja suma dues victòries en dos partits en aquesta fase de grups del Masters. Avui a les 3, d'aquí una estoneta, Djokovic-Zverev. I a partir de les 9, Marin Cilic-John Isner. Victòria del Barça a l'Assa 29-32, de 3 a la pista de la Naitasuna en el partit avançat de la jornada de la Lliga Sobal. Els de Xavi Pascual sumen 10 triomfs en 10 jornades, per tant, plena blaugrana. I el Barcelona, en aquest cas parlem de futbol, està interessat en el davanter Dani Olmo. El terrassenc, fill de l'exentrenador del Centre d'Esports Miquel Olmo, està sobresortint el Dinamo de Zagreb i l'entitat blaugrana setmana negocia el seu retorn. Vol recuperar-lo. L'atacant és internacional amb la selecció sub-21 i figura a la llista de les joves promeses més destacades de tota Europa. Acabem amb un apunt d'olimpisme. La població de Calgary ha votat en referèndum rebutjar la candidatura de la seva ciutat pels Jocs d'hivern del 2026. El 56% dels votants de la ciutat canadenca s'hi han oposat a aquest projecte olímpic. Ara només queden dues candidatures vigents, la de Milà, Cortina d'Ampezzo, i la d'Estocolm, a l'espera de si el Salt Lake City avança o no la que estava preparant pel 2030.
I a les xarxes socials.
La Federació Catalana de Voleibol a Twitter, @voleicatalà, ha anunciat que els dies 8 i 9 de desembre organitzaran a les naus aquí a Sabadell, a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, el primer clínic per entrenadors de la temporada a càrrec dels tècnics Guillermo Gallardo i Felipe Lacerda.
Avui celebra el seu aniversari
l'exwaterpolista i exsegona entrenadora de Nani Guiu a l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo, Belén Sánchez.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minuts per sobre de les dues. Anem a veure si aconseguim explicar tot el que suposa aquest pas fet pel Centre d'Esport Sabadell a nivell burocràtic. El conjunt arlequinat ha regularitzat la seva situació al registre mercantil. Com sabeu, feia mesos que s'hi estava treballant. Després d'aquests mesos de gestions, l'entitat arlequinada està actualitzada societàriament, cosa que no succeïa des de l'any 2002. Era el pas previ per desencallar l'entrada de possibles inversors de la mà d'Esteve Calzada, i és que fins ara l'actual president no constava com a màxim accionista de la societat, el que impedia de retruc l'entrada d'aquests possibles inversors, amb els quals les negociacions ja estarien avançades, com el mateix Calzada ha anunciat més d'un cop a través de les xarxes socials. Aquest matí, l'esportiu avançava aquesta informació. El pròxim pas és convocar una nova junta d'accionistes. Seria la tercera dins de tot aquest enrenou. El pròxim pas formal per desbloquejar el cas. El que es proposarà és una reducció de capital social, una devaluació per pactar així una futura ampliació on entraria aquesta nova inversió que estem comentant. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, en els pròxims dies el club convocarà la junta. La convocatòria s'ha de fer sempre amb un marge d'un mes, amb la qual cosa la previsió amb la qual treballa el centre d'esports és que aquesta tercera junta es dugui a terme la segona quinzena del mes de desembre. Els problemes del registre mercantil han demorat, han endarrerit tota aquesta operació difícil, complicada, plena de traves burocràtiques i que està previst que, o estava previst, millor dit, en un primer moment, que quedés resolta uns mesos abans del que finalment ha passat. Hem tingut aquest matí el Pau Vituri buscant a l'arxiu d'on procedeix tot aquest enrenou i quins són els passos també que ha hagut de fer el grup encapçalat per Esteve Calzada per arribar a la notícia del dia, aquesta actualització de la situació societària del Centre d'Esport Sabadell al registre mercantil. Aquest és el resultat de la seva recerca.
18 de gener del 2018. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Esteve Calzada llença el primer avís. El registre mercantil no reflecteix de forma fidedigna qui són els accionistes i gestors del club des del 2002.
Hem fet una anàlisi amb juristes que coneixen del tema i ens hem marcat com a objectiu subsanar aquestes irregularitats, i és per això que no hem pogut fer la junta encara, però la farem de manera imminent i possiblement sigui amb un ordre diferent al que tots esperem. Serà una junta en la que el primer que intentarem és nombrar una sèrie de càrrecs nous, ja reflectint la nova situació accionarial del club, i sí que és veritat que necessitarem uns mesos per regularitzar i subsanar circumstàncies que també és veritat que entren en processos i timings que nosaltres no controlem tant, d'anuncis de juntes que requereixen un mínim de preavís, de registres, de notaris, etc. I que és un procés farragós, però que també és un procés que tenim identificat i que sabem exactament el que cal fer, no? Per això encara no hem pogut convocar aquesta junta, però ho farem de manera imminent.
12 de març del 2018. A la primera junta general, Esteve Calzada és nomenat president del Centre d'Esport Sabadell i es renoven els càrrecs del Consell d'Administració. Els accionistes també aproven la inscripció de les tres ampliacions de capital fetes a partir del 2002 i que no figuraven al registre mercantil.
Calia fer dos juntes, no? Hem fet una primera també que d'alguna manera ha formalitzat algo que de facto ja estava passant, que és que el club l'estàvem gestionant nosaltres. Amb aquesta situació que explicàvem, de que al final nosaltres érem els que estàvem dotant de recursos econòmics al club sense tenir firma, situació una mica complexa, no? I llavors hi haurà una segona junta on si Déu vol, doncs, que la intentarem fer tan aviat com sigui possible, complint tots els requeriments i terminis legals, que són complexes i farragosos, doncs en aquestes dues juntes si ho haurem deixat, si Déu vol, tot regularitzat.
28 de maig del 2018. Per primer cop des del 2002, el Centre d'Esports Sabadell inscriu al registre mercantil el seu Consell d'Administració amb els nous càrrecs dels consellers. Els esforços se centren ara a regularitzar la situació accionarial de l'entitat.
És un pas molt important, però és només un dels molts passos que encara falten, i també perquè la gent ho entengui, en molts casos, per molt que insistim, no depenen només de nosaltres, no? Ara, per exemple, el següent que hem de fer és convocar una junta on el que es farà és compensar crèdits i convertir-los en accions d'alguns dels accionistes que hi havia abans. Però per poder convocar aquesta junta necessitem que el registre mercantil ens assigni un auditor. Doncs aquest auditor portem gairebé 3 setmanes trucant cada dia al registre mercantil, i és una sensació d'impotència perquè ens està endarrerint el procés en qüestions que no controlem, no? Però estem avançant, hem fet molta feina, però per desgràcia encara ens queden uns mesos de feina.
16 de juliol del 2018. Data de la segona i darrera Junta General del club. Els accionistes aproven la segona ampliació de capital que es va dur a terme anys enrere. El deute rebaixa en més de 3 milions, però ara l'expresident Antoni Reguant controla el 38% de les accions del club, pel 39% d'Esteve Calzada i el seu grup, Sabarcat Partners.
Ja hem dit que aquests percentatges són molt circumstancials, perquè ara el mes de setembre farem una altra ampliació i el panorama de percentatges canviarà radicalment, no? I s'ha de fer una ampliació de capital, s'ha de fer el que se'n diu una operació acordió, que és reduir el preu de les accions per reflectir la situació del club, i llavors aquí s'obrirà l'accionariat a persones amb les que nosaltres ja estem parlant, però també respectaran els percentatges que tingui cada el que se'n diu el de preferent dels accionistes, no? Llavors, sí, aquests percentatges queden així, però ja dic que canviaran molt, molt ràpidament, perquè s'ha de tornar a posar diners al club.
A 14 de novembre els terminis s'han ampliat. En aquests gairebé 4 mesos, 3 piulades a @EstevaCalzada. 28 de setembre.
Acabem la setmana de reunions amb possibles inversors a Mònaco i seguim acumulant viatges al registre mercantil per solucionar l'entramat societari.
22 d'octubre.
Sant Tornem-hi al registre mercantil progressant en la regularització societària. L'activitat no s'atura tampoc fora del camp.
5 de novembre.
Què hay de lo mío, senyor registrador? Un matí més a la meva segona casa. Seguim treballant per arreglar la inexplicable situació societària que ens vam trobar, però ens en sortirem aviat i quedarà per sempre.
Doncs aquesta ha estat la cronologia dels fets des del 14 de juny de l'any passat. Ha plogut des d'aleshores, quan Esteve Calzada i el seu grup Sabarcat Partners van adquirir a priori el 63% de les accions que controlava Viacron. Com us hem explicat abans, hi ha una tercera junta prevista per la segona quinzena del mes de desembre, on es reduirà el capital social del club perquè es pugui fer realitat aquesta posterior ampliació, on apareixerà l'inversor que tenia aparaulat Esteve Calzada i que es faria amb el control de la majoria del paquet accionarial del Sabadell, l'ara president del conjunt arlequinat. Com us hem dit en començar, un tema farragós, complicat, però en tot cas un pas clau el que acaba de fer en les últimes hores el Centre d'Esports Sabadell per desbloquejar d'una vegada per totes aquesta situació societària que tenia, i sobretot per deixar de fer aquestes visites que comentava ara també el Pau Vituri amb la veu del Pau Duran i els tuits d'Esteve Calzada al registre mercantil. 1:15 de deixem ara sí la informació burocràtica econòmica del Centre d'Esports. Anem a parlar del terreny de joc.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui és dimecres, avui és dia de tornada a la feina, més amb doble sessió prevista per part de Toni Celigrat, de l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, iniciant el cicle així que portarà el Sabadell diumenge, 5 de la tarda, la nova Creu Alta a enfrontar-se amb el Club de Futbol Badalona, 5è contra 6è classificat d'aquest grup 3 de segona divisió B. Avui els arlequinats s'han exercitat a l'anella esportiva de Sant Oleguer al matí, a la tarda ho faran a Olímpia, serà a partir de 2 de 5, i un cop acabat el primer entrenament del dia, l'entrenament de matí, ha comparegut en roda de premsa Arturo Rodríguez Pérez Reverte, el davanter centre arlequinat, i que aquesta temporada ja suma 3 gols, és el segon màxim anotador, empatat amb Néstor Querol, i a només una diana del central Aleix Coc. Marc Pijuan, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Què és el que ha dit avui el de Cartagena?
Doncs mira, un Arturo somrient, tranquil, relaxat, vaja, com la majoria de jugadors en aquests dies on els resultats somriuen, i de fet una mostra del canvi de l'actitud, de la dinàmica, podem parlar així, aquests últims dies estem fent servir aquesta paraula de dinàmica, de com s'ha capgirat, com ha aconseguit l'equip capgirar-ho, doncs és l'ambició que demostren els jugadors també en sala de premsa. Avui, de fet, encara preguntat per l'empat contra el València més tallada de diumenge passat, doncs Arturo ha reconegut que aquest empat a un, aquesta igualada, aquest puntet, doncs va quedar curt.
Piensa que empatamos un partido que nos ponemos por delante y ahora mismo, pues como tú has dicho, hemos cambiado esa dinámica que cogíamos al principio de temporada, que bueno, con muy poco no ganaban partidos y claro, al final ahora mismo el equipo tiene esa ambición de querer ganar en todos los campos.
Ambició, una de les paraules claus de les últimes setmanes. La zona de playoff, no en quant a llocs, però sí en quant a punts, s'ha allunyat un pèl. D'això se'n parla o no, al vestidor?
Doncs, home, els jugadors allò fan allò de sí i no, ¿eh? Bueno, hemos hablado, ahora, mira, justo cuando salíamos, estábamos hablando... Va, jo crec que sí, una mica se'n parla.
Va mirant però, de reull, no?
Sí, però també et diré que tiren de tòpics, els futbolistes. I en aquest cas n'han fet servir un que ens serà conegut, segurament per tu més que per alguns altres, i és que Arturo Rodríguez ha fet servir allò de...
Té bons referents.
Correcte, eh? Abans d'escoltar-lo ja saps per on va. Doncs sí, Arturo Rodríguez ha dit que partit a partit i que de moment no cal preocupar-se.
Bueno, yo creo que al final es un tema que se habla, yo creo, más a posteriori, que al final ve el resultado y dices, pues mira, si hubiéramos ganado nos podíamos meter antes del partido, pues bueno, pues por circunstancias puedes verlo, pero al final, si los otros equipos que están delante tuya también ganan, sirve de poco pensar en eso. Al final tenemos que pensar en ganar partido a partido y según vayamos ganando, seguramente estemos más arriba de la clasificación.
Tirant de tòpic del Cholo Simeone, amb aquest partit a partit de l'Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte, del davanter centre, la referència ofensiva del Centre d'Esport Sabadell. No oblidem que la setmana passada dèiem que ens trèiem de sobre ja els filials, que el València Mestalla era l'últim de tots els segons equips que ens havíem trobat en el camí en aquest tram inicial de campionat, però això el que implica és que en les últimes jornades de la primera volta la veritat és que el calendari fa una mica de pujada, si més no veient algun dels rivals que han de venir encara o que hem de visitar encara i sobretot també la seva classificació.
Sí, un petit turmalet, ho podem dir així fent servir l'argot ciclista també per als arlequinats el que ve ara. Visita del Badalona aquest diumenge, però després desplaçament a Lleida i d'aquí 15 dies, d'aquí, vaja, dues setmanes, partit contra l'Hèrcules aquí a casa, la nova Creu Alta. En resum, la sensació és que aquests partits han de marcar una miqueta en quin lloc s'ubicarà, es posicionarà el Sabadell aquesta temporada. I de fet també Arturo creu que aquests tres partits mesuraran les opcions del seu equip en aquesta classificació.
Está claro que ahora con todo esto del Cholo, del partido a partido, se ha puesto muy de moda, pero es la realidad. Al final, de poco te sirve pensar a 5 partidos vista cuando el primero lo tienes este fin de semana. Al final, estas 3 jornadas son una buena piedra de toque que yo creo que nos van a situar un poco en el nivel que estamos ahora mismo. Yo creo que tanto ahora Badalona como Lleida como Hércules son 3 equipos que están llamados a estar arriba y bueno, pues nosotros también tenemos que estar en ese grupo y al final que ellos temen més enfrontar-se a nosaltres que nosaltres a ells.
El discurs queda claríssim, sí, l'Hèrcules, sí, el Lleida, el Badalona, qui tu vulguis, però el Sabadell ha d'estar en aquesta lluita entre els primers classificats, paraules literals del davanter centre del nou, encara que no vesteix mai el nou, això dels dorsals, el Sabadell és també duraria per un capítol a part, però vaja, la referència al davant del centre d'esports, Arturo. A tot això, ahir en parlàvem. Òscar Rubio, hem tret alguna cosa en clar? Sabem si alguna de les alternatives ha caigut en les últimes hores, si no...
Doncs mira, potser la més clara, que seria segurament la tornada del capità Miguel González a l'eix de la defensa, poder situar l'eix Coca al lateral, és una de les que potser segurament a tots ens farien més el pes, però... A dia d'avui, ja saps aquestes coses com funcionen, Adri, a dia d'avui Miguel González pinta complicat que pugui arribar pel partit de diumenge. Fem allò de no impossible, però sí complicat.
No descartat, però sí difícil.
Correcte. De fet, li hem fet una pregunta avui a Arturo sobre la importància en el joc de l'equip d'Òscar Rubio.
No serà si s'hi veu ell, no?, de lateral dret.
Bueno, no li hem preguntat això. Ell tampoc no ho ha posat sobre la taula.
És una opció descartada, per això.
Seria una opció. De fet, mira, ara que m'ho posa sobre la taula, també se li ha preguntat pel fet de jugar o no amb Edgar Hernández, fins a quin punt ell sentia còmode. Ell ha dit que decisió del míster, que ell sent molt còmode, però que de moment doncs, potser no estan jugant tots junts o els dos junts tot el que ells voldrien, però en tot cas ho ha deixat en mans del míster. Sobre aquest tema de lateral dret, ell no s'hi ha posicionat, no s'hi ha postulat com a lateral dret per jugar aquest partit contra el Badalona, però ha tret un nom que segurament a cap de nosaltres, a les travesses, podríem dir-ho, no l'havíem anomenat i que fins i tot, no sé si es paga gaire a les cases d'apostes, jo diria que es paga poc, però escoltem a veure què ha dit Arturo.
Yo creo que para nosotros va a ser una baja importante porque, como tú dices, no tenemos ese lateral derecho específico, aunque bueno, al final también tenemos a Raúl, el chaval del filial, que bueno, lo está haciendo bien y tiene que tener claro que bueno, igual esta semana tiene la oportunidad, que el míster tiene que tener dudas con él y tiene que apretar los machos, como se dice. Entonces pues sí que lo vamos a notar porque, como tú dices, es un tío que trabaja mucho, que sube mucho la banda y que al final pisa mucho campo contrario, y para nosotros es un jugador muy importante.
Doncs bon nom, el que treu també Raúl Martín. Veurem si s'anima o no Toni Saligrat per fer-lo sortir d'inici o com a mínim perquè estigui a la convocatòria, però Raúl Martín, lateral dret, que per cert està en dinàmica de primer equip.
Sí, és el que t'anava a dir, està entrenant amb l'equip ara, aquesta setmana, doncs potser un pèl més, si cap o si es pot entrenar més amb el primer equip, però això ens han dit des del club també, que és un jugador que entrena amb el primer equip i per tant els jugadors de la primera plantilla que el coneixen prou bé.
Doncs el tindrem en compte de cara a fer les travesses. Jo sospito que no, però vaja, ja veurem.
A veure si
s'anima i si ens sorprèn Toni Saligrato o no. Partit, com sempre, diumenge 5 de la tarda a casa contra el Badalona. De seguida saludem a un jugador que no defensa la samarreta del Badalona, però que és del Badalona i que està cedit en un altre club. Ara ho expliquem. Abans, simplement una curiositat. Ja havíem parlat una miqueta de temes històrics, il·lustratius, d'imatges, de cromos, etc. Avui també ha estat un dia especial per la família d'un dibuixant.
Sí, no ens hem creuat amb la família per poc, ens han dit, però avui la família i el complet han fet la donació dels diferents còmics, de sobretot el pare, hi havia avui la seva filla, la filla de Jim,
del Jim,
del
no?
dibuixant, que vaja, fet entrega dels còmics, el llegat que tenia el pare a casa, de tot el relacionat amb el centre d'esport Sabadell, que avui doncs ha donat oficialment al club. S'han fet unes fotografies que ens han dit des del club que d'aquí doncs poques hores ens faran arribar per poder doncs també fer un dibuix, en aquest cas, de com ha estat aquesta entrega de còmics.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Anem a saludar aquest futbolista. Si no sabeu qui és, ara us ho explico.
Portes giratòries.
I és que desenes de jugadors han defensat al llarg de la història les samarretes del Badalona i del Sabadell. Hem anat als més recents, a les últimes dècades, avui a l'hora de buscar-ne. Alguns d'ells, de fet, ja han passat per l'Hotel Suís en aquesta mateixa secció, aquesta mateixa temporada, però en d'altres equips, com és el cas de Juanjo Ciércoles, quan parlàvem de l'Espanyol B, de Piti Belmonte la passada setmana, quan comentàvem el tema del València-Mestalla, o en el cas de l'Ebro amb Sandro Toscano. Els tres han jugat també al Sabadell i al Badalona. La llista per això és molt àmplia. Toni Lau, Adri Parera, David Jiménez, Xavi Civil, Bermudo, Òscar Sierra, Xavi Muñoz, Xavi Pellegrí, Alberto Manga, Julián Robles, Òscar Ramírez, Miguel Ángel Lozano, Diego Torres, Xavi Molís, Puig d'Ullés, Amantegui, Manel Martínez, Joel, o els entrenadors Manolo González, Díaz, no pas el de l'Ebro ara, sinó el resident a Sant Quirze, Julià García o Miguel Álvarez. De tots ells, avui ens quedem amb l'Adri Díaz.
Adri Díaz ha desenvolupat tota la seva carrera fins ara al futbol català. El terrassenc va sorgir del futbol base del Rubí i a Can Rosés va disputar els seus primers partits com a sènior a tercera divisió. El debut va ser encara sent juvenil i va defensar la samarreta del primer equip rubinenc del 2013 al 2015. Aleshores el va fitxar al centre d'esports com a jove promesa pel seu filial i amb el Sabadell B va ser sisè a tercera, alternant ja alguna presència al primer equip, especialment al tram final de temporada. La campanya següent ja es va convertir en membre de ple dret de la primera plantilla, estant-s'hi entre el 2016 i el 2018. En total, el migcampista garenc va disputar 75 partits a la segona B abans de posar el passat estiu el punt i final a la seva etapa a la Nova Creu Alta. Va marxar rumb a Badalona, però el seu pas pel conjunt escapulat va ser fugaç. Va disputar tota la pretemporada i fins i tot el primer partit de Lliga contra l'Espanyol B el va jugar sencer. En els últims dies de mercat, però, els badalonins van decidir sacsejar la plantilla, deixant sense fitxa alguns dels integrants, com ara Adri Díaz, per poder fer nous fitxatges. Així, el terrassenc va acabar la Fundació Grama a tercera, on de moment ha jugat 5 partits, 4 dels quals com a titular.
I ens espera des de fa alguns minuts al telèfon. Adri Díaz, com estàs? Bona tarda.
Hola, hola, muy buenas.
Des de fora, ara que repassàvem el teu currículum, Adri, va sorprendre una miqueta la decisió de deixar-te sense fitxa al Badalona després d'haver jugat els 90 minuts de la primera jornada. Com va anar el tema?
Sí, la verdad es que he vivido una situación difícil. Toda la pretemporada, incluso el primer partido de Liga, pues me he sentido con la confianza del míster, del cuerpo técnico. Y mira, pues el último día de mercado, pues me comentan que me quedo sin ficha. El cuerpo técnico confiaba en mí, pero bueno, son cosas del fútbol y es lo que hay.
Claro. ¿Te quedarías a cuadras, no, en aquel momento?
Sí, la verdad es que sí. Me enteré la mañana, por la tarde se acababa el mercado de fichaje y me enteré a la mañana. Y la verdad es que sí, que fue una situación difícil y bueno, que no será aconsejo a ningún futbolista, la verdad.
Quina va ser la proposta del Badalona? Perquè tu continues sent futbolista del conjunt badaloní.
Sí, en el momento que pasa todo, pues el mismo Badalona me hace la propuesta de la renovación del año que viene. O sea que...
O sigui, en el moment en el que et diuen no comptem amb tu avui, que és l'últim dia del mercat d'hivern per aquesta temporada, traurem la fitxa, però et renovo per l'any que ve.
Sí, algo así. No fue el mismo día, pero sí... A la semana siguiente. Yo estuve un mes entrenando luego sin poder jugar con el equipo y sí, fue algo así.
I per tant m'imagino que per continuar rodant-te, clar, amb el mercat ja tancat, l'únic que havies de mirar era més cap avall, no? I sorgeix la possibilitat d'anar al Fundació Grama i, home, és que al final, amb la teva edat, crec que tens 24 anys, un any en blanc seria gairebé una desgràcia, no?
Sí, sí, eso es. La verdad es que con el mercado cerrado ya la única opción era irme a tercera división y bueno, la Grama ha apostado por mí, necesitaban también jugadores ahí en medio campo y la verdad que ahora mismo estoy contento, estoy jugando y era eso, jugar hasta diciembre, a ver si ahora en enero, si sigo en la Grama o no, veremos a ver qué pasa.
Perquè clar, un cop s'obria el mercat, tu podries, per exemple, fer el salt a la segona B una altra vegada?
Eso es, sí, sí. Eso es, a ver lo que saldría, lo que no, y dependiendo, pues, se haría una cosa o otra.
Doncs queda clarit el tema. Després et pregunto per la Fundació Grama, també pel Sabadell. Començo preguntant-te pel Badalona, pel rival del centre d'esports aquesta setmana, perquè, clar, és una mica estrany perquè hem de parlar amb tu com a exescapulat, encara que tinguis contracte però no jugues a l'equip badaloní, però coneixes de sobres la casa, has fet la pretemporada amb la mateixa plantilla que s'enfrontarà al Sabadell aquesta setmana, has jugat la primera jornada de Lliga, per tant, coneixes l'entrenador, coneixes tot una miqueta com funciona tot aquest engranatge. Et sorprèn com ha començat el Badalona? Ho dic perquè va començar amb derrota la primera jornada, per exemple, això que comentàvem ara del teu partit contra l'Espanyol B, però en canvi s'ha situat aquí sisè classificat i ha donat més d'un ensurt.
Sí, la verdad es que ahora lleva 3 partidos que no pierde, lleva 7-9 y se ha colocado ahí sexta posición. Pero bueno, también la liga está muy apretada, están todos ahí en un punto, dos puntos. Pero bueno, sí que está bastante bien el Badalona y me alegro también por ello.
ara que no ens escolten des de Badalona i ja m'entendràs la broma, la conya, quin tipus d'equip és aquest Badalona? Què hem d'esperar del conjunt escapulat diumenge a la Nova Creu Alta? Si haguessis de dir allò quatre coses per sobre de quin és el perfil d'aquest Badalona, què diries?
Bueno, yo creo que tiene cuatro o cinco jugadores de mucha experiencia en la categoría. También contrasta con jugadores jóvenes, pero bueno, yo creo que es un equipo sólido que encaja poco y creo que será un partido de pocos goles.
L'objectiu que us havíeu marcat aquest any o que us havia marcat el club en aquest any, el tram inicial de Lliga, quin era?
Pues el tópico, ¿no?, de todo el fútbol, el partido a partido y a ver dónde nos ponía la liga, pero bueno, yo creo que era la permanencia más que otra cosa. El presupuesto del Badalona no es ahora mismo como otros clubes de segunda B y yo creo que el objetivo era la permanencia.
I et pregunto també pel Sabadell, perquè segur que guardes un raconet al teu cor d'arlequinat per tot el que has viscut aquí al centre d'esports. De moment, una temporada que ho dèiem, era com una muntanya russa en començar, una primera ratxa realment molt complicada, que després canvia i es converteix en una de molt positiva, i ara sembla que ha trobat estabilitat, no, el Sabadell?
Sí, la verdad es que me sorprendió el inicio tan malo del Sabadell, pero bueno, yo creo que el fútbol son dinámicas, también tuvieron algo de mala suerte, pero mira, el trabajo que hace el cuerpo técnico allí es bueno, yo sabía que cambiarían la situación y bien, están ahí quintos, o sea que muy bien.
Et pregunto en general, no pel Sabadell d'avui, de novembre del 2018, sinó vista en perspectiva, com valores el teu pas, l'etapa d'Adri Díaz aquí al centre d'esports?
Pues la valoro de forma muy positiva. He tenido mi debut en segunda B, he tenido 3 años allí jugando en segunda B. Bonitos recuerdos, partidos para acordarse toda la vida. Y sobre todo me acordaré del primer año, que es el año del debut, que tenía la confianza del míster. Había un proyecto muy bueno de jóvenes que éramos y la verdad es que muy bonito el paso por Sabadell.
Per tant, si et dic que remarquis allò, el més destacat, el que més recordes d'aquesta etapa al Sabadell, Miguel Álvarez, la Copa Catalunya, o amb què et quedes, el debut o...?
Sí, yo creo que me quedaría en global con el primer año. Es que tuvimos la final de la Copa Cataluña en nuestro campo, la victoria 1-3 en el Ministadi, mi debut en Campo El Reu. La verdad es que esos tres serían mis recuerdos del primer año.
I sempre fa mal, però si et dic el pitjor moment o allò que recordes amb un ànim més tocadet, la part negativa, amb què destacaries?
Bueno, parte negativa tampoco la veo. Un poco el segundo y tercer año las intermitencias que tuve en el equipo, pero bueno, eso son cosas del fútbol pero bueno, no consideraría como una parte negativa.
Et pregunto ara sí, per acabar, sobre la Fundació Grama, sobre el present. Tu ets jugador ara colomenc i per tant toca pensar en la tercera divisió. Tot va anar com va anar el passat estiu, molt tard, com has explicat ja fins ara, i per tant entenc que et prens aquesta etapa a la Fundació Grama com un trampolí.
Sí, estoy bueno, ganando minutos, me tiré un mes sin poder jugar apenas esta temporada y ahora me estoy encontrando otra vez mejor, mejor físicamente y bueno, ayudar todo lo posible a la Gramanet y a ver qué pasa en enero.
De moment per això, 5 partits, 4 com a titular, per tant entenc que t'estàs trobant bé a Santa Coloma.
Sí, el primer partido empecé de banquillo porque llevaba solamente 2 entrenos con el equipo. Pero bueno, ahora ya llevo 4 partidos completos y bien, hay que intentar mejorar los resultados, pero bueno, eso poco a poco.
Una tercera divisió a tot això, i amb això ho remato ja, Adri, molt dura, és que tu veus noms, Llagostera, Sant Andreu, l'Hospitalet, Terrassa, hi ha equipassos, eh?
Sí, la tercera aquí en Catalunya sempre és de lo mejor de España y si no hay equipazos, luego hay otros campos que tienes que competir muy bien. Y la verdad es que sí, que es una liga muy, muy completa.
Doncs Adri Díaz, exjugador del Sabadell, i com comentàvem abans, s'ha dit per part del Badalona, el proper rival del Sabadell, al Fundació Grama, tercera divisió. Ens n'alegrem que com a mínim mal per mal amb aquest cas tan, tan delicat, tan amarg, que et vas trobar l'últim dia del mercat de fitxatges, com a mínim estiguis vestit de curt cada cap de setmana, estiguis jugant a tercera divisió per no perdre el ritme, i tant de bo el que comentàvem abans, que aviat et tornem a veure a segona divisió B. Per cert, t'animes amb un pronòstic, amb una porra pel partit de diumenge, aquest Sabadell-Badalona, o et poso en un compromís ara?
La verdad que es un compromís.
Petit,
però bueno,
petit marrón, no?
Yo creo que será un partido de pocos goles y que gane el mejor.
Doncs mira, m'ho apunto per aquí i ja no apreto més, que entenc que és un compromís per algú que ha passat per les dues cases i que a més encara té contracte amb el Badalona. Adri Díaz, una abraçada enorme, cuida't molt.
Molt bé, gràcies.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, encara continuem parlant de futbol, de retruc també del Centre d'Esport Sabadell, però no de la segona divisió B, com us comentàvem abans, la cita diumenge, com és habitual a casa, a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta, des de dos quarts de 5, amb el Pau Vitori, amb el Sergi Garcés i servidor, el Sabadell en joc a la retransmissió dels partits del Centre d'Esports. Parlem ara del Sabadell femení, que torna a la competició aquesta setmana a la Lliga Preferent, després de descansar per la retirada del Molins l'última setmana. El sènior femení del Centre d'Esports ha perdut terreny a la classificació. Venia d'una derrota contra un rival de la part alta. Aquesta setmana no ha jugat i la resta de rivals sí, i per tant es veuen molt més avall a la taula. Les arlequinades concretament són vuitenes abans de visitar l'equip que tenen just a sota, el Manlleu. Un rival que acaba d'arribar de primera catalana, nouvingut en aquesta categoria, però que malgrat tot està rendint a bon nivell i que l'Àngel Codina, el Codí, l'entrenador del Sabadell femení, el considera una de les revelacions, si no la més gran revelació, la sorpresa positiva d'aquesta temporada a la Preferent.
Per mi es tracta de l'equip revelació, perquè un equip recent ascendit que sempre acostuma, la Preferent sempre acostuma a ser dura pels equips, pels nouvinguts, i ostres, ens està sorprenent molt el Manlleu en aquest inici de temporada, perquè ha obtingut resultats bons contra rivals top i ens fa prendre aquest partit doncs, amb certa, no sé si dir por, però sí amb molta precaució.
Amb respecte, per tant, el Sabadell femení afronta aquest partit a terres usonenques, a Manlleu. El rival manté la base de l'equip que va assolir l'ascens a preferent l'any passat i la veritat és que serà una bona pedra de toc per mesurar l'ambició d'aquest sènior femení arlequinat que té com a objectiu acabar a la part alta de la classificació. I a segona catalana masculina, la Unió Esportiva Sabadellenca ha trencat una ratxa de 7 jornades seguides sense guanyar. Els taronges afrontaven el duel contra el Joanenc, un rival de la part alta de la classificació, amb multitud de baixes i amb només un defensa disponible. Però malgrat tot, el canvi de tàctica de Jesús Rueda Betis va sorgir efecte, superant per la mínima per 1-0 el segon classificat, aquest Joanenc. L'entrenador dels de la zona sud veu ara el futur de forma diferent.
Las sensaciones del otro día, la verdad que fueron muy buenas y lo más importante es que el equipo supo mantener la compostura en el campo y bueno, mantener también la portería a cero porque llevaba muchas semanas que no estaban marcando muchos goles y yo creo que esto el equipo le va a dar un punto de inflexión y como tú has dicho, tiene que ir para arriba y bueno, a seguir trabajando esta semana, a recuperar efectivo y a ir a más no a por los tres puntos.
Ho deia ara el Betis, diumenge a les 12 la Sabadellenca visitarà el Masnou. De la seva banda, el Sabadell B, en aquest mateix grup 4 de segona catalana, rebrà el Matadepera, rival de la part baixa, després d'haver-se vist sorprès pel Juan 23. Els terrassencs es van imposar en aquest duel vallesà per 3-2, en part per culpa d'un mal inici del filial arlequinat. L'entrenador Pablo Becerril apunta a una possible relaxació de l'equip.
No crec que una relaxació conscient, però sí que bueno, vam detectar que hi havia alguna cosa que no estava fent el ritme que és habitualment, ja et dic, no conscient, perquè crec que els jugadors no van demostrar durant la setmana que estiguessin relaxats, però sí que sortir sense aquest punt de tensió necessari fa que en 15 minuts encaixis dos gols i després quan ja estàs al nivell que has d'estar tot s'ha complicat molt perquè vas dos gols a baix amb un jugador menys i llavors vols, però en aquell moment ja no pots.
El Sabadell B és sisè, ara mateix a segona catalana, amb 18 punts, com diem, a les portes d'enfrontar-se al Matadepera. Continuem parlant de futbol territorial. Ens escolta ja al telèfon el José García Numoski, l'entrenador del flamant líder del grup 6 de tercera catalana, del Can Rull Rómulo Tronchoni. Què tal, com estàs, Numoski? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Líders, 10 victòries en 11 jornades, de moment inici gairebé immaculat del teu equip. No sé quina valoració fas ara que heu complert ja el primer terç de la temporada, però un inici, no sé si somiat, però pràcticament, no?
Sí, la verdad es que sí, que sabíamos que esta categoría ya habíamos jugado algunos años y sabemos que es difícil competir y sabemos que todos los partidos son muy complicados. Y la verdad es que sí, como tú bien dices, un inicio muy, muy, muy bueno, la verdad.
La derrota va ser en un derbi, hi ha uns quants derbis en aquesta tercera catalana, va ser fa un mes aproximadament contra el Tibidabo Torre Romeu. De fet, la part alta d'aquest grup de tercera catalana fa goig des d'un punt de vista local, perquè gairebé el 100% d'equips són d'aquí de la ciutat. Si treus el segon, el Pajaril, la resta tot sabadellencs. El Can Rull Rómulo Tronchoni primer, tercer el Tibidabo, quart el Llano, cinquè el Planadeu. Això és sinònim, José, que aquí a Sabadell el futbol passa per un bon moment?
La verdad es que sí, yo creo que sí, que todos los equipos de Sabadell están trabajando bien y a la vista está, ¿no? Se reflejan los resultados, todos los equipos tienen buenos equipos, Tibidabo, Llano, ya lo has dicho tú, y la verdad que están trabajando bien, por eso están ahí.
Aquesta setmana, bon partit també a la zona esportiva municipal de Can Rull, aquest Can Rull Rómulo Tronchoni Club Deportivo Llano, a un quart d'una. Un dels partits més durs que podeu tenir a la categoria?
Bueno, yo siempre lo digo, partidos duros son todos, ¿no? Hay que jugarlo, hay que estar, pero bueno, pues tiene el aliciente de que es un derbi, ¿no? Uno más, como el que hemos tenido contra Tibidabo, pues uno más. Viene el Llano a casa y bueno, pues intentaremos hacer un partido pues lo mejor posible e intentar pues conseguir tres puntos más.
De moment, qui està manant en aquesta classificació és el Can Rull Rómulo Tronchoni, amb 30 punts de 33 possibles. Hem repassat una mica la classificació per sobre. Si li pregunto al Numoski qui veu com a principal candidat a fer ombra al Can Rull o com a rival directe, podríem dir, en la lluita per l'ascens, tu qui creus que té més perill dels equips de la part alta?
Bueno, ahora mismo contra los que hemos jugado, pues te diría que tanto Pajaril como Tibidabo, de los que hemos jugado, para mí han sido de los mejores. Tanto Tibidabo como Pajaril. Allá no, de momento solamente lo he visto, pero si está ahí es por algo. Y entonces, pues, de momento creo que tanto Tibidabo como Pajaril creo que van a estar ahí arriba.
Des de la temporada passada ja ens deies que quan vas agafar les regnes de l'equip la idea ja era formar un bloc per si es baixava, que la veritat és que feia molta pinta i al final vau redreçar la situació i gairebé us salveu a última hora, però quan vas agafar l'equip ja estava molt, molt tocat a la classificació i deies que la idea era fer un bloc per poder recuperar la categoria si es baixava l'any següent. De moment esteu complint, no sé quin tant per cent de culpa d'aquest bon rendiment en l'inici de campionat, amb tot el que suposa sempre doncs, digerir que has baixat de categoria, que jugues en un altre grup, que és un entorn diferent. En canvi, el Can Rull Romolo Tronchoni no ha patit aquest canvi de categoria, sinó tot el contrari, ha arrencat com un tro. Quin tant per cent de culpa creus que té el fet de tu haver treballat ja amb aquest grup prèviament?
Bueno, la verdad es que ya el año pasado, ya cuando ya lo cogimos, sabíamos que era muy complicado salvar esta categoría, pues ya sabíamos que, bueno, pues desde que empecé con ellos. Y bueno, ya acabando ya mitad de segunda vuelta, pues ya empecemos un poquito, estuve hablando con jugadores, estuve hablando con todo, porque claro, bajar la categoría, pues se supone que sabes que alguno se te puede marchar. Y la verdad es que no, la verdad es que estoy muy contento con ellos porque yo siempre, bueno, yo he sido jugador, ya lo sabéis, he sido jugador con ellos y la verdad que me han demostrado bastante lealtad y se han quedado todos prácticamente, casi el 100%, y eso te hace pues que si están contigo y yo estoy con ellos, pues creo que esto es el punto este que buscamos, de que ellos van a muerte y yo voy a muerte con ellos, y creo que eso, aunque se baje una categoría, que es lo que tú dices, no va a pasar nada porque ellos van a estar a tope.
Per anar acabant, analitzo una mica les estadístiques de l'equip. 37 gols a favor, que és una barbaritat, 14 en contra. La mitjana aproximada és de 3 gols a favor en cada partit i un en contra. Per exemple, per fer-nos una idea, només el Tibidabo porta els mateixos gols a favor que vosaltres. Sou els dos atacs millors de la categoria. Per tant, de moment, l'atac està funcionant i molt.
Sí, sí, sí. Nos falta un poquito ahí en defensa ajustar un poquito, mantener ahí un poco más gol en contra, pero la verdad que sí, en lo que vienen siendo la gente que está arriba, está fresca, está enchufada y bueno, y todas las líneas trabajan bien y esos jugadores pues reciben buenos balones y reciben cosas buenas y entonces pues hacemos goles, la verdad es que sí.
L'última, Miquel, que ja el coneixem de l'any passat a segona catalana, pitxitxi de la categoria de moment, 13 gols en 10 partits que ha jugat. Gran temporada també la que està fent.
Sí, la verdad es que sí, que ya acabó el año pasado muy bien y bueno, nos esperábamos que no sabíamos si iba a continuar, si sí, si no, pero bueno, al final decidió que sí, se ha quedado con nosotros y ya sabíamos que iba a ser uno de los pichichi de la liga y ahí lo está demostrando.
Doncs la veritat és que fa molt bona pinta aquest Miquel, un dels atacants del Can Rull Romolo Tronchoni, igual que tot l'equip, que com deia més el líder, no intractable, però per un pèl, perquè el Tibidabo es va creuar en el camí dels arlequinats ara fa 4 jornades. José García Numoski, exjugador i també ara entrenador des de fa un anyet aproximadament del Can Rull Romolo Tronchoni, enhorabona per aquest inici de campionat i sort en el que queda temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
10 minuts i mig ens queden encara de programa d'Hotel Suís. Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet i del derbi femení. A la primera catalana d'aquest esport, Escola del Carme Mas Avícola i Club Natació Sabadell es troben a la desena jornada de la Lliga. Ho fan, això sí, en dinàmiques, podríem dir, oposades, diferents. Mentre les carmelites sumen ja 6 victòries i només 3 derrotes, les nedadores estan a la part baixa de la classificació amb 2 triomfs i fins a 7 derrotes. Ens amplia tota aquesta informació del derbi sabadellenc de primera catalana, el Marc Pijuan.
Aquest diumenge al Pavelló del Sud, carmelites i nedadores es veuen les cares per primera vegada aquesta temporada. Tot i que l'Escola del Carme arriba millor a la cita, ara mateix són sisenes, el cert és que les d'Álvaro Fernández d'aquest any no estan tan fortes com la temporada passada. Els nombrosos canvis en la plantilla han provocat que enguany les prestacions de l'equip hagin baixat una mica respecte a la temporada passada. Álvaro Fernández.
No, al canviar 6 jugadores, cap per motiu de bàsquet, sinó per motius personals, doncs, evidentment, la plantilla és totalment nova, totalment diferent, els rols canvien, apostem per gent de la casa més jove, i això el que farà, doncs, és que haguem de tenir altres objectius en ment, no? I el nostre objectiu és sumar el màxim número de victòries que puguem fins al Nadal, que això ens ajudi a la permanència, que és el mateix objectiu que teníem l'any passat, però per sort, doncs, vam ser capaços d'arribar una mica més.
El cert és que l'inici de Lliga va ser espectacular, amb 5 victòries en els 5 primers partits. Ara bé, dels últims 4 enfrontaments, les carmelites només n'han pogut guanyar un.
Bé, l'equip està assimilant la situació de primera catalana. Vam fer una pretemporada molt singular i això ens va donar, doncs, que a l'inici de Lliga, doncs, tots serien dubtes. La veritat és que els resultats van acompanyar molt, ens van posar 5-0, i el més normal, doncs, és que tard o d'hora, per un tema que la plantilla és curta i anem tenint baixes, i els rivals, doncs, evidentment, també ens ho posen difícil, doncs, que anéssim perdent partits. Entra dins de la normalitat el balanç que portem i ara, doncs, toca preparar bé la setmana per afrontar molt bé el derbi.
I és que, tot i aquestes estadístiques, el tècnic de l'Escola del Carme creu que en un partit com el de diumenge no hi ha un favorit.
Bueno, potser valorant el balanç que portem de victòries i derrotes, potser sí, però realment hem de valorar, doncs, el que tu deies, no? Que un derbi és un derbi, que la Natació Sabadell té bona plantilla i jo crec que està fent bons números aquesta temporada, que diumenge, doncs, no ens ho posaran gens fàcil, evidentment, i voldran guanyar igual que nosaltres.
Si analitzem la situació del Natació Sabadell, el cert és que no ha començat de la millor manera possible. Només 2 victòries des de principi de temporada i una en els darrers 8 partits. Aquestes dades han deixat a les de Dani Domene a la part baixa de la Lliga. Núria Prunera, jugadora del club, admet que l'inici no és l'esperat.
Bueno, sí que els resultats no han sigut gaire positius, però tot i així nosaltres ho afrontem amb moltes ganes i tenim moltes ganes de millorar. A més, l'equip ens estem acabant de conèixer entre totes i jo crec que anirem a millor al llarg de la temporada.
Les baixes i la falta de rodatge després d'una pretemporada complicada són causes d'aquest mal inici. Ara bé, en els darrers partits sembla que l'equip comença a remuntar i està oferint millors prestacions. Per tot això, Núria Prunera, jugadora del club, diu que diumenge només pensen en la victòria.
Exacte, nosaltres mai donarem un partit per perdut abans de començar-lo. Vull dir que nosaltres anem amb moltes ganes de guanyar-lo i sempre amb ganes i de fer el millor partit possible.
Un partit sempre diferent i que l'Aleix Sabadellenca admet que serà derbi especial per a quatre jugadores del club.
Sí, tenim moltes ganes. A més, quatre de les jugadores que estem al club hem passat per l'Escola del Carme i això encara ho fa més emocionant, diguéssim.
Per tant, tots aquells que tingueu ganes de bàsquet, de derbi, de passió per viure aquesta Escola del Carme Club Natació Sabadell, teniu una cita diumenge a partir d'un quart d'una del migdia al Pavelló del Sud.
Això pel que fa al derbi, a la mateixa categoria però al grup 1, el Sant Nicolau busca aquest diumenge la cinquena victòria de la temporada. Les granes reben a casa el Nou Esplugues, un rival directe i que ara només té un triomf menys que l'equip col·legial. Un duel vital, com afirma Xavi Paredes, l'entrenador del Sant Nicolau femení.
És un partit molt important, molt vital. A casa, doncs, ja dic, estem més còmodes, però he anat a veure aquest equip, és un equip jove, està competint contra tots els equips, tenen també jugadores de fora. A priori, doncs això, és un equip que lluitarà doncs, per estar en aquestes posicions de descens o de salvar el descens i nosaltres doncs, llavors hem de donar un pas endavant.
L'assignatura pendent aquesta temporada de les granes són els partits a domicili. De moment, les de Paredes no han pogut sumar cap victòria com a visitants. Per això, conscients d'aquesta estadística, les col·legials no poden fallar a casa, al pavelló del carrer Jardí, en el duel que disputen contra el Nou Esplugues diumenge a 6:45 de la tarda. Parlem ara d'handbol. L'OAR Gràcia femení segueix amb la seva dinàmica negativa. Les verdiblanques van sumar en l'última jornada una nova derrota per un marcador, la veritat, sorprenent pels pocs gols, per 11-18 davant del Sant Joan d'Espí. A més, tenen la baixa de llarga durada de Laia Egea, que ja la coneixien des de fa algunes setmanes, estava ja fora de les pistes per aquesta lesió, però acaba de passar ara pel quiròfan per operar-se del lligament creuat anterior del genoll dret. La lateral dreta, Gracienca, assumeix que no podrà reaparèixer malauradament, fins la temporada que ve.
Sí, ja m'ha dit el fisio del club, ja m'ha dit que millor penso això, si per el que sigui estàs bé, pues endavant, però si no, ja amb la mentalitat de l'agost que ve.
Egea es va lesionar la segona jornada de la Lliga a l'hora de fer una finta i el diagnòstic final va ser pitjor del previst. La jugadora recent que patia triada. El primer mes va estar-se amb el genoll immobilitzat i ara, un cop ha passat ja pel quiròfan, ha rebut alguna notícia positiva dins del que és un procés com aquest que inclourà una recuperació de 6 mesos.
Aleshores vaig haver d'esperar-me un mes i pico amb una fèdula immobilitzada per tal de que l'exterior es cobrés, i ara ja em van operar pel creuat. I una de les bones notícies és que finalment el menisc ja s'havia soldat o no estava gairebé tocat, així que no m'han tingut que tocar res, així que només em van arreglar el creuat i ara ja en 2 setmanes crosses i ja començar la recuperació i cap a dalt.
Al marge d'aquesta lesió, la verdiblanca també ha valorat la situació de l'equip, en últim classificat actualment. Afirma Egea que pateix més des de fora, veient com les coses no acaben de funcionar, però que està convençuda que redreçaran el rumb.
Si és fotut veure les que estan com que no disfruten de ben bé del que estem fent, jo confio en elles, per això sé que tornaran a sortir cap endavant, però sí, des de fora és molt difícil perquè a més no... Clar, tu li pots dir, però els sentiments que quan estàs dins de la pista no les puc tampoc recolzar aquí, però bueno.
El Gràcia femení és penúltim, com dèiem, amb només 2 punts, empatat amb l'associació lleidatana, el Cué de Plata. Dissabte a les 8, les de Xavi Font visiten la Roca, un rival que suma 3 punts més que l'OAR femení, però això s'hi acumula 6 jornades ja sense guanyar. I a la Lliga Catalana Masculina, el Creu Alta Sabadell en bola ha perdut un lloc a la taula i ara és 5è, després de veure com el filial del Bordils s'enduia la victòria de Cal Balsac 27-28. La derrota per la mínima trenca una ratxa de 4 victòries arlequinades seguides. Sergi Cifré, tècnic creualtenc, espera que no s'escapin gaires punts més de Cal Balsac.
Està clar que a casa Vull dir, no hauríem de cedir punts i anar guanyant partits, però bueno, són rivals difícils de la zona alta i que al final pues, poden guanyar. Vull dir, som conscients que tothom pot guanyar tothom i més un equip com aquest, que l'any passat estava nacional, que porten molt de temps jugant junts, que s'entenen.
Dissabte a les 8, el Creu Alta Sabadell en vol visitarà el Moltrans Cambrils, quart per la cua, però que suma dos triomfs seguits. I afegim un apunt de waterpolo perquè Sergi Cabanes va fer dos gols ahir en el segon partit de la selecció espanyola a la Lliga Mundial. El combinat dirigit per David Martín va imposar-se per 3-11 a Ucraïna en partit jugat a Kharkiv. És la primera victòria de la selecció en aquesta edició de la Lliga Mundial després de debutar amb derrota a casa davant de Grècia. Cabanes, per cert, va ser l'únic internacional d'un Estalpool Natació Sabadell que dissabte rep a Can Llong el cué de la Lliga Premat al Concepción madrileny. I a tot això, demà a l'Hotel Suís ens colarem a l'expedició del Natació Sabadell dels estatals de piscina curta que es neden des de demà precisament, però al matí, a les instal·lacions del CNB. Xerrarem concretament amb el seu director tècnic, amb l'Àlex López. També parlarem del cross dels esquiadors, que es du a terme diumenge al Bosc de Candeu. Escoltarem a Pedro Capó, a Manuel Gato i a un exescapulat com és Aleix Coc fent la prèvia del Sabadell Badalona i també una mica de rugbi o de futbol sala.
Hotel Suís.
Serà amb el Marc Pijuan, això sí, demà puntuals a la cita amb l'esport de Sabadell a les 2 aquí al 94.6 de l'FM. Per avui això està tot. Us enviem una abraçada des del control de so del Toni González amb les claus a punt per tancar les portes de l'Hotel Suís. Més informació, per exemple, de la regularització societària del centre d'esports que us explicàvem al principi del programa, radiosabadell.fm, @radiosabadell a Twitter o també a l'Instagram. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.